Descobreix la ràdio. Cultura FM.
Bona nit, són les 10 en punt. Benvinguts al Marca't un Canyo.
A Cultura FM, marca't un canyo. Participa al programa a través del Twitter @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
Comencem aquest dilluns 2 de novembre a la Casa del Futbol de Cultura FM. Encarrebrem, com cada principi de mes, el Marcos Castro. Amb ell repassarem quins han estat els 11 millors futbolistes del panorama europeu en el seu Euro 11, amb especial atenció a les propostes que ens heu fet els oients via internet. Després farem tertúlia amb el Pau Arriaga i amb el mateix Marcos. Ens centrarem en dos grans eixos. El primer, la figura de Sergi Roberto en aquest Barça 2.0 de Luis Enrique, i parlarem, com no, de la Champions League. Tot plegat des d'ara i fins les 11 en directe a Cultura FM. Quan passen gairebé 2 minuts de les 10 de la nit a les vies de so, tenim el David Gutiérrez Guti, i al meu costat ja tinc a l'Aina Grau per recordar-nos la pregunta que fem avui a les xarxes juntament amb l'Oriol Cortés, que serà qui finalment la llegirà. Heu vist com al final ho he arreglat sobre la marxa. Bona nit, Oriol Cortés.
He canviat últimament, però no sé si tant...
Quina veu, Aina?
No
per
sé,
favor.
No sé si tant com per assemblar-me a l'Aina Grau.
Home, esteu molt guapos tots dos. A més, sí, heu estrenat però... ulleres, cosa que la gent no veu a casa, però ja els dic jo.
Potser per això t'has confós, ens has vist els dos amb ulleres i...
I això m'ha matat,
sí.
Clarament. Endavant amb la pregunta.
Avui us preguntàvem a les nostres xarxes socials quin paper creieu que ha de tenir Sergi Roberto un cop tornin tots els lesionats. Recordeu que per respondre a aquesta pregunta ho podeu fer a través del Twitter @marcatuncanyo o també al Facebook a facebook.com/marcatuncanyo.
L'Euro 11 amb Marcos Castro.
I el que sí que no podria confondre amb gairebé ningú és el Marcos Castro, perquè aquest tio sí que és guapo. Punyeta. Marcos Castro, bona nit, com estàs?
Bona nit, Uri, gràcies.
De res, home. Ja saps que pel que et pago, si més no, un
home,
piropo. No? En fi, repassem aquest Euro 11 del mes d'octubre. Ja en vam fer un el mes passat, amb què el Marcos ha col·locat en un 4-4-2 i engegarem amb l'escollit, com sempre, com a millor porter del mes.
Sí, el millor porter, que és Keylor Navas del Real Madrid. El porter costarriqueny ha demostrat una confiança total en si mateix després de formar part del tan fracassat traspàs de Gea al club blanc. A les primeres 9 jornades de Lliga ha encaixat solament 3 gols, ja que l'última jornada va jugar a Casilla, i ha salvat el seu equip en diverses ocasions, demostrant que és un porter amb grans reflexos i que sap aguantar molt bé la pressió. A més, hi ha un detall interessant a comentar, és que en els últims mesos s'ha guanyat la confiança de l'afició del Santiago Bernabéu, que després de passar una etapa difícil amb Casillas, doncs jo crec que és un factor que també està ajudant a Navas a consolidar-se com un dels millors porters d'Europa.
Tenim el porter decidit en aquest Euro 11 d'octubre, que a més casualment és el que tothom ha votat a l'enquesta de les xarxes. 100% dels vots per Keylor Navas, així que èxit total. Passem a la línia defensiva, que la formen, com dèiem, 4 homes.
Sí, el primer és el lateral dret, Serge Aurier, del Paris Saint-Germain. El defensa africà s'ha consolidat a la posició de lateral dret, desmancant a Gregory Vanderbilt, titular la temporada passada. Aurier es troba en un estat de forma impressionant, ja cada partit doncs demostra la seva potència i arribada per tota la banda dreta. A més, la seva polivalència ha fet que a l'última jornada jugués a la posició de central, per he ficat aquí per Laurent Blanc, on també va rendir a un nivell excel·lent. Passem al segon defensa, en aquest cas al central, que és per Nicolas Otamendi del Manchester City. Després del fracàs en el fitxatge de l'equip Mangal el curs passat, els Citizens no van dubtar a l'hora d'incorporar el central argentí per formar parella amb Company. De moment, la seva adaptació al futbol britànic és bastant notable, i inclús a l'última jornada, doncs, també, davant el Norwich, va marcar el seu primer gol a la Premier League. i no ens movem d'Anglaterra, ja que passem al segon central, que en aquest cas és Laurent Koscielny de l'Arsenal, i és que Arsène Wenger ha aconseguit que els Gunners millorin el seu rendiment defensiu, solament han encaixat 8 gols a les primeres 11 jornades, i a part de l'encert en el fitxatge de Peter Cech, el central francès doncs, es troba també en un moment de joc molt dolç. Tot i no ser un de defensa que destaqui molt l'aspecte ofensiu, sí que és cert que treu molt bé la pilota jugada, ha marcat també 2 gols a les dues últimes jornades disputades a la Premier. I tanquem amb l'últim jugador en aquesta línia de 4, lateral esquerra, que ha escollit a Marcelo del Real Madrid, i és que la influència del joc del brasiler en el sistema ofensiu de l'equip de Rafa Benítez és cada vegada més gran, i en aquest sentit hi ha un detall que m'agradaria apuntar, i és que l'excel·lent rendiment defensiu que està oferint Casemiro a les últimes jornades doncs permet a Marcelo tenir encara més llibertat per pujar per tota la banda esquerra, generant sempre molt perill a les defenses rivals que s'enfrenten al Real Madrid.
Un Marcelo que va ser capità en l'últim partit del Madrid contra les Palmes i que està oferint un rendiment increïble, de fet ja se'l compara des de fa uns quants anys i ara encara més amb Roberto Carlos, no? Un altre lateral brasiler que va deixar empremta
i oferir un rendiment que jo crec que li recorda el propi Roberto Carlos per la aportació que està fent i el baix cost que va tenir el seu fitxatge també.
Probablement, però, Marcelo, coincidireu amb mi, que no marcarà els gols no. Amb aquelles paràboles increïbles falta, que marcava sí. Roberto Carlos. En fi, a internet, la votació dels defenses ha anat de la següent manera. Tenim destacadíssima Nicolás Otamendi, en primer lloc, el segueix Marcelo, en segon lloc, i després ja tenim un empat de Laurent Koscielny i Serge Aurier en tercera posició. Per tancar-ho, hi ha Thiago Silva i tenim propostes, tenim altres opcions, a veure si les trobo. Han posat a Mats Hummels, a Héctor Bellerín, dues persones diferents ho han posat, i a Perrin.
Juga a Saint-Étienne, crec que juga
sí,
a França.
No, sí, suposo que no es refereixen a l'exdirectiu del Barça, Albert Perrin,
no,
perquè si no,
no
la votació hauria estat una mica adulterada, però vaja, de bromes també n'hem tingut de vegades en aquesta secció, però no, en aquest cas es refereixen al futbolista francès. Marcos, anem cap al mig del camp?
Sí, passem als quatre futbolistes que ocupen aquesta demarcació. El primer és Ilkay Gundogan, del Borussia Dortmund. Una vegada superats els problemes físics que el van deixar fora gran part de la temporada passada, el migcampista alemany ha tornat amb la seva millor versió, tant en el conjunt Borussia com a la Mannschaft. De la mà de Thomas Tuchel ha recuperat la confiança perduda i és un futbolista, crec, totalment imprescindible a l'engranatge de l'equip Borussia, doncs gràcies a la seva capacitat per crear joc i sempre donar pausa o bé una mica més de velocitat al joc de l'equip.
En la victòria del Dortmund 3-1 d'aquest cap de setmana, Gundogan crec que fa un parell o tres de passades, la del primer gol de Royce,
sí, crec
que la fa en Kitarian,
sí.
És brutal.
Sí, sí.
Si podeu, aneu al YouTube o a qualsevol d'aquestes pàgines que no em dedicaré a promocionar des d'aquí i busqueu, perquè la passada en profunditat de Gundogan és màgia pura.
Passem al següent migcampista, en aquest cas un futbolista que m'encanta, que és Miralem Pjanic de la Roma. Els oients ja el recordaran després del seu famós gol amb el Bernabéu, amb la samarreta de l'Olímpic de Lió.
Un mite pels culers.
I tant, sempre el recordarem. I és que el talentós migcampista de Bòsnia està visquent doncs, el seu millor moment des que va arribar al futbol italià. A les dues competicions més importants, tant a la Sèrie A com a la Champions League, suma un total de 6 gols. D'aquests 6 gols, 4 els ha marcat en aquest mes d'octubre. Sí, vull dir, és tan espectacular les dades de Pjanic, que tampoc és un golejador, i a més també ha donat 6 assistències. I a mi hi ha un detall molt interessant a comentar de Pjanic, que és la capacitat per llançar aquestes faltes directes, on demostra el seu espectacular colpeig de pilota, segurament amb Çalhanoğlu del Bayer Leverkusen, doncs els millors especialistes en aquesta faceta del joc. Passem al tercer migcampista, en aquest cas també un grandíssim jugador que ha arribat ara a la Premier, que és Kevin De Bruyne del Manchester City, i és que hi havia molts pocs dubtes en relació a l'èxit que tindria el futbolista belga en el seu nou equip després de triomfar a les files del Wolfsburg a la Bundesliga. Davant les importants baixes per lesió de Silva i el Kun Agüero, doncs De Bruyne ha assumit un rol més important a l'atac i ha estat clau en els últims partits, per exemple, sense anar més lluny, a la importantíssima victòria del Manchester City per 2-1 amb un, crec que va ser el minut 89 o 90 de partit, amb un gran gol que va, al final va fer que el City sumés aquells 3 punts molt importants en un grup molt apretat.
Va començar perdent, de fet, el partit, i De Bruyne va posar aquesta cirereta. Déu-n'hi-do aquest fitxatge, eh? Quin
sí,
belga,
a veure, com està sortint? Van ser 70-80 milions d'euros, però és un jugadoràs.
I un jugadoràs que no està notant el pes de la pressió d'aquests 80 milions, perquè un altre jugador jove els hagués notat.
I a part hi ha un detall important que el futbol anglès està parlant,
podríem comentar una mica l'auge de Bruin, però que està coincidint justament amb una època negra de Hazard, que encara no ha marcat cap gol a la Premier, que no sé realment què li està passant, tenint en compte més que va ser el jugador més important la temporada
Chelsea,
passada. El
Chelsea, en general, no?
Però sí,
perquè... Llevat de William,
exacte, la resta
pocs més es salven.
Estan tots enfonsats i coincideix això, no? Que els dos són belgues, però de Bruin està en la ola de la cresta que sol dir, comentar, i en canvi, doncs, Hazard, que està en plena crisi.
Va, sí, després segurament en tertúlia tindrem temps de parlar de Mourinho, del Chelsea, com que ve la Champions. També tenim el Pau Arriaga aquí, que d'això en sap una estona, així que li preguntarem. Va, i acabem la línia de migcampistes.
Sí, amb Mesut Özil de l'Arsenal, i la regularitat i la intermitència doncs han acompanyat sempre el joc del mitjapunta alemany, però en aquest inici de temporada sembla que tot ha canviat, i a les últimes setmanes estem veient la millor versió d'Özil a l'Arsenal. És el màxim assistent de la Premier. Una dada interessant a comentar: 9 passades de gol en les primeres 11 jornades, però aquesta dada encara agafa més valor, ja que ha contribuït de forma directa gairebé amb més del 40% dels gols que ha aconseguit l'equip londinenc a la Premier.
Mentre no faci el que fa normalment, que és baixar el pistó a mitja temporada,
sí, exacte,
li aniran les coses bé. Va, a internet la gent ha votat, i així a vista ràpida, Kevin De Bruyne, és el jugador més escollit per tothom que hi ha participat, seguit de Miralem Pjanic, òbviament, un ídol pels barcelonistes, com dèiem, i després en tercera posició empaten Santi Cazorla i Mesut Özil. Ja molt endarrere trobem a Ilkay Gundogan, i tenim dues propostes que són Sergi Roberto, de qui parlarem més endavant, i Marco Reus, una altra bona proposta al mig del camp. I ho tancarem amb dos davanters.
Sí, els dos podrien parlar dels dos davanters de moda a Europa. El primer torna a repetir i és Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, i és que el davanter africà, com comentem, torna a formar part del millor Euro 11 com a millor davanter del mes d'octubre. Tant ell com Robert Lewandowski són els màxims golejadors de la Bundesliga, els dos 13 gols en aquestes 11 jornades, però aquí us porto una dada molt interessant, i és que per entendre l'impacte golejador d'Aubameyang cal recordar que va marcar 16 gols la temporada passada, però en 33 jornades disputades, per tant ja porta 13 en aquesta.
La projecció és de por.
I a més, repassant les dades, també crec que la millor temporada d'Aubameyang va ser amb el Saint-Étienne, que va ser la temporada que justament el Dortmund va fitxar, amb 19 gols. Per tant, està tenint 13 de 6 gols, per tant, batrà els rècords, i ja suposo que s'està començant ja a parlar de l'interès d'equips anglesos per poder fitxar-lo la temporada vinent.
Si continua així, no pateixis, que el Dortmund no s'hi quedarà.
I tanquem l'Euro 11, òbviament, amb Jamie Vardy del Leicester, la relació del futbol anglès i europeu en aquest inici de temporada, amb un equip que ocupa de forma sorprenent la tercera posició amb total de 22 punts i una sola derrota. Pocs podien imaginar a l'inici de temporada que amb davanters del nivell de Diego Costa, el Kun Agüero o Wayne Rooney, Vardy seria el màxim golejador de la Premier després de jugar-se també 11 jornades. Més enllà de les 11 dianes que ha aconseguit, també he trobat una dada molt interessant, Uri, és que solament es va quedar sense veure porteria les jornades 2 i 3.
Imagina't.
Van ser del mes d'agost, crec. Ja. A la resta de jornades ha marcat com a mínim un gol per al seu equip.
Vardy, que aquestes últimes setmanes o aquests últims dies sonava a la meitat de diaris i esportius web que hi ha pel món com a futurible del Madrid, no sé què hi ha de cert, però
sí,
estava a tota la república.
Sempre d'aquest tipus, sí.
Vaja, sí, quan un jugador triomfa, sí, l'encolomem a tots els clubs. Tancarem la secció de l'Euro 11 repassant qui ha votat la gent a internet com a millor davanter. Aquí guanya Aubameyang, claríssimament en primera posició, seguit de Vardy, precisament. Després ve Alexis Sánchez de l'Arsenal i Lorenzo Insigne del Nàpols ha quedat últim, cosa que a mi em sap com greu perquè tinc una especial debilitat per aquest jove italià, per aquest napolità, que em sembla excel·lent i extraordinari, però vaja, la gent és sobirana i ha votat Aubameyang com el millor d'aquest mes d'octubre a l'Euro 11 del Marcos Castro, al que li agraeixo molt, molt i molt el tros de secció que ha fet avui. Aprenem molt amb el Marcos Castro sobre futbol europeu. I els que esteu a casa, no us mogueu, que allò del Marcos s'ha acabat, però ara venim amb la tertúlia del Marca Tuncanyo.
1, 2, 3.
Futbol. Esteu escoltant el Marca Tuncanyo a Cultura FM. Futbol.
I ja tinc ara sí a l'Aina Grau en aquest estudi. Ara no m'he confós,
Ara no.
És l'Aina Grau, bona nit, Aina.
No em toca a mi quan dius Aina.
llàstima. No, passa palabra. Ara ja he caçat on esteu asseguts, ja us he mirat els ulls, sé que les ulleres s'assemblen, però no tant com perquè us hagi de confondre, així que, a més, la veu és que et delata. Et delata, perquè l'Aina té una veu carinyosa, amable...
De dona.
De dona.
No, la meva veu no és amable.
Bueno, discutirem a la publi, si vols. Ai, no, que no tenim publi en aquesta ràdio. En fi, va, no perdem el temps, que avui anem molt bé de timing. Aina, com ha anat això avui en el món del futbol?
Doncs el Barça, Rafinha, hem sabut que ha renovat o renovaran els pròxims dies fins al 2020. El brasiler acabava contracte aquest mes de juny i al llarg d'aquests dies es firmarà la pròrroga de contracte que serà amb el club blaugrana fins al 2020. Recordem, 75 milions d'euros de clàusula de rescisió, una renovació que ja estava pactada abans de la greu lesió de Rafinha a Roma.
Ens movem ara de club, però no de ciutat, perquè l'Espanyol té nou propietari.
És l'empresa Raster Group, una empresa xinesa líder mundial de fabricació de joguines electròniques. Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal, els dos màxims accionistes de l'Espanyol, han arribat a un acord amb aquesta empresa per refinançar el club. La inversió inicial de l'empresa asiàtica serà de 65.000 milions d'euros.
Raster, acabat amb R, Raster. No Rasta, de no. Rastafari. Val, no, és que es pot donar lloc a confusions, això. En fi, el Real Madrid s'examina demà contra el PSG a la Champions.
I ho farà amb la probable tornada d'homes importants com Modric i Sergio Ramos, que ja s'han entrenat amb el grup. Qui també segurament entrarà a convocatòria és James, però Rafa Benítez ha dit avui en ràdio premsa que és poc probable que tingui minuts per la manca de ritme que té el colombià. Qui sí que hi serà? Keylor Navas. Després de descansar per precaució aquest cap de setmana passat contra les Palmes, tornarà a la porteria blanca. En canvi, qui no hi seran Bale i Benzema, que continuen de baixa.
I en futbol internacional, quins són els noms propis de les grans lligues?
Doncs comencem per la Premier, amb protagonisme per Gerard Deulofeu. El català va participar de la golejada de l'Everton al Sunderland, marcant el primer dels 6 gols del conjunt que entrena Robert Martínez. Araúna Coné va ser el màxim golejador de l'Everton amb 3 gols. Aquesta victòria per 6-2 situa l'Everton 8ens de la Premier. I qui continua a l'ull de l'huracà, ja n'hem parlat, és José Mourinho. El Chelsea, tot i avançar-se el marcador, va caure a casa davant el Liverpool de Jürgen Klopp per 1-3. Aquesta derrota fa que el Chelsea continuï 15è a només 4 punts, atenció, per sobre de les places de descens. City i Arsenal van guanyar els seus respectius partits i continuen liderant la Premier amb 25 punts cada un. I atenció, apunteu a l'agenda aquest cap de setmana, partit a l'Etihad Stadium entre el City i el Liverpool, el dissabte a 6:15 de la tarda.
A la Bundesliga, el Bayern de Pep Guardiola trenca el seu ple de victòries.
Els de Múnich van empatar a 0 al camp de l'Etrinxat. Després d'acumular 10 partits guanyats amb una mitjana de 3 gols per partit, els de Guardiola es van quedar sense marcar Frankfurt i, per tant, sense sumar els 3 punts. Tot i l'empat, el Bayern continua líder amb 31 punts. El Dortmund, per la seva banda, continua segon a 5 punts dels de Múnich després de vèncer d'un a 3 al Werder Bremen. L'anècdota del partit la va protagonitzar l'austríac, aviam si ho dic bé, Junosovic, que va fer 3 canyos, amb honor en aquest programa, òbviament, en 15 segons al central del Dortmund, Papastopoulos. El defensa del Dortmund va parar la jugada amb una falta a la frontal de la línia de banda. I acabem aquest repàs a la Bundesliga amb el Bayer Leverkusen, rival del Barça a la Champions, que va perdre per 2-1 en la seva visita al camp dels Wolfsburg i cau a la 7a posició.
I el Calcio, la Fiorentina i l'Inter comparteixen liderat.
Els dos amb 24 punts després de les respectives victòries aquest cap de setmana. L'Inter es va desfer de la Roma per 1-0 amb gol de Gary Medel en el que era el partit de la jornada a Itàlia. La Fiorentina, en canvi, ho va tenir més fàcil, 4-1 davant el Frosinone amb un gol de l'espanyol Mario Suárez. Qui també agafa aire és la Juventus d'Allegri, que va guanyar el derbi davant el Torino. Poc va avançar la Vecchia Signora al minut 18, però només comença la segona part, Bobo va fer pujar l'empat al marcador. Quan ja s'havien disputat els 90 minuts reglamentaris, va aparèixer Cuadrado, que va fer pujar el definitiu 2-1.
Doncs moltíssimes gràcies, Aina, per actualitzar-nos així de bé el món del futbol, tant d'aquí com l'europeu. I ara seguim cap a la tertúlia.
La tertúlia de Marca't un canyo. Si vols formar part del nostre debat, pots intervenir-hi a través del Twitter a @marcatuncanyo o a facebook.com/marcatuncanyo.
I
I ja som aquí a la tertúlia del Marca Toncanyo, dos tertulians de molta altura, sobretot perquè és que m'adeixen molt. Si els veiéssiu en directe, al·lucinaríeu. Són molt, molt alts. Pau Arriaga, bona nit.
Bona nit, Oriol Canyo.
Tot bé?
Tot bé.
Aquestes pluges no t'han impedit arribar,
eh? No. De fet, per contrarrestar aquest dia estrany que fa, vinc calentet avui.
Ep, hi ha alguna novetat?
No.
Ah, val, d'acord. Pensava que no ens haguessis d'explicar alguna cosa.
No.
Val, perfecte. M'alegro que estiguis bé i calentet. Marcos Castro.
Què tal? Molt
ja l'hem sentit abans a l'Euro 11. Segueixes bé, eh?
Sí.
T'ha agradat, això del futbol internacional?
Sí, m'encanta.
Gràcies, Marcos.
Junosovic. Bueno, ha fet tres túnels, tres canyos, i l'estem
molt agraït. El vídeo és molt bo, vull dir, el vaig veure el vídeo solament d'aquest partit del Joel, tres canyos, i és impressionant.
No, el farem servir per promocionar aquest programa. Sí, ja us ho dic ara. L'Aina m'ha donat una idea boníssima. Perfecte, doncs, sigueu benvinguts a la tertúlia del Marca't un dilluns més. Avui, ho explicàvem a l'editorial a l'inici, precisament volem començar parlant del nom de moda al Barça, el migcampista reusenc Sergi Roberto, i per això l'hem encarregat a l'Oriol Cortés, i torno a no confondre'm perquè em vull referir a l'Oriol Cortés, un informe sobre el futbolista del moment a Barcelona.
Neymar assistís cap a la frontal, jugat a l'Oda Roberto, pilota cap a dintre l'àrea, remata amb el Pedro Suárez i gol. Quina assistència de taló de Roberto, era mig gol. El gol ha arribat al 36 de la primera part, culminant una jugada rapidíssima, preciosa, on brilla de manera singular aquest cop d'esperó de Roberto.
Quin toc que ha fet Roberto, d'esquena porteria, toc d'esperó sensacional, és per veure'l dos i tres vegades perquè és un golaç.
Màgic, Sergi Roberto fa uns mesos mai haguéssim imaginat que l'àrea rival faria una passada d'esperó. Se la troba mig alçada, és veritat, però reacciona amb molta velocitat mental mentre gira, toca la pilota, la dorm i la posa per davant perquè Luis Suárez hagi d'encarar guaita gairebé sense control previ i l'uruguaià culmini una jugada on Neymar, Luis Suárez i Sergi Roberto han fet de museu.
Sergi Roberto enganxat a la banda dreta, creua la línia de mitjos, continua Sergi Roberto, Sergi Roberto a la zona de tres quarts, Sergi Roberto, la centrada al segon pal, la volea de Neymar, la conducció de Sergi Roberto, la centrada al segon pal i la volea amb l'esquerra.
Sens dubte, com ja hem escoltat, una de les millors notícies d'aquest inici de temporada està sent la irrupció de Sergi Roberto, que ha sabut aprofitar les oportunitats de les que està disposant i està demostrant un nivell molt alt. El de Reus està afrontant la seva tercera temporada com a jugador de ple dret del primer equip i en menys d'un terç de la temporada disputada ja ha jugat quasi els mateixos minuts que en les dues temporades anteriors.
Doncs repassem, si et sembla, les estadístiques d'aquestes tres temporades, com deies, de Sergi Roberto.
Comencem amb la primera temporada del reusenc al primer equip, la 2013-2014. Amb el Tata Martino a la banqueta, el de Reus va jugar 17 partits de Lliga, 6 de Copa i 4 de Champions, en els que va disputar 937 minuts. Dels 27 partits en els que va participar, Sergi Roberto va jugar els 90 minuts en 8 ocasions i va ser titular també en 8 partits. En la seva primera temporada, el migcampista català es va mostrar molt content amb les opcions que li va donar el Tata Martino.
Sí, estic molt content. Al principi sí que m'havia costat més entrar a les convocatòries, als partits, però sí que és veritat que ara porto 17 partits seguits jugant i bueno, estic molt agraït a l'entrenador. Bueno, al principi quan veus que no jugues i ara veus que porto 17 jornades a... jugant, veus que l'entrenador confia en tu i com a jugador això et dona més confiança i veure que l'entrenador confia en tu i els companys també, doncs això ajuda molt.
Com escoltàvem Sergi Roberto, la confiança ho és tot, i en la temporada 2014-2015 el de Reus va continuar gaudint d'uns números similars que en la temporada anterior. En la primera temporada, Luis Enrique a la banqueta, Sergi Roberto va disputar 12 partits de Lliga, 4 de Copa i 2 de Champions, sumant un total de 921 minuts disputats. D'aquests 18 partits en els que va participar, en 8 ocasions va ser titular i va jugar els 90 minuts en 6 partits, 3 de Copa i 3 de Lliga. A més a més, va aconseguir marcar 2 gols, tots dos en Copa del Rei.
En tota la temporada, i arribem ara a la temporada actual en la que el nostre protagonista Sergi Roberto s'està destacant com una peça important.
En el poc més de dos mesos que portem de competició oficial, Sergi Roberto ha participat ja en 13 partits, 8 de Lliga, 3 de Champions, a part de la Supercopa d'Europa en la que va disputar els minuts finals i l'anada de la Supercopa d'Espanya, sumant un total de 867 minuts. En aquest inici de temporada ple de lesions a la plantilla del Barça, Roberto ha sabut aprofitar l'oportunitat i s'ha mostrat molt versàtil disputant minuts importants tant de lateral dret com d'interior. En els 13 partits en què ha participat, el de Reus ha sigut titular 8 vegades i ha jugat els 90 minuts en 7 ocasions. A més, també hem de tenir en compte que encara hagués disputat més minuts si no s'hagués lesionat en el partit disputat al camp del Bate Borisov. La veritat és que de moment el reusenc ha marcat un gol i recordem sobretot les dues assistències d'aquest cap de setmana al camp del Getafe.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies Oriol Cortés i ja ara sí entrem a atacar la matèria, la xixa, amb Sergi Roberto. No sé si esteu sorpresos, millor dit, per aquest bon inici, aquest bon nivell de Sergi Roberto.
Sorpresos fins a cert punt. La millor notícia pel Barça és que Sergi Roberto ha demostrat que és el que indicava, o la seva trajectòria amb el B i amb els juvenils demostrava que podia ser un migcampista amb una bona tècnica, bon domini de la pilota, capacitat d'associar-se en curt, però també d'arribar a l'àrea. I encara que no ha estat marcant gols, que una de les entrevistes que van fer un dels seus entrenadors deia que sempre per darrere del nou, del equip en qüestió, Sergi Roberto ens solia portar 8, 9, 10 gols per temporada, que és una xifra molt, molt bona per un migcampista. I doncs bé, que el de Reus estigui confirmant aquestes sensacions i que per fi tingui confiança i continuïtat, doncs és una gran notícia, i més en aquest Barça farcit de lesions.
Marcos, tu mateix.
I hi ha un detall interessant a comentar, perquè és cert que gairebé tota la confiança de Luis Enrique a Sergi Roberto va començar en una posició que la de lateral dret, que va ser sorprenent gairebé per tothom, perquè a més hi ha altres especialistes a la plantilla com Adriano o el mateix Douglas, que ja juguen com a lateral dret, però els minuts que ha disputat Sergi Roberto com a lateral dret ha demostrat que ell està millor capacitat per jugar en aquesta posició que no la resta. Òbviament Dani Alves, per l'experiència que té i el nivell que té, està per sobre, però jo crec que el propi Luis Enrique ja compta amb Sergi Roberto en aquesta posició. I ara, amb les lesions d'Iniesta o el fet de no poder comptar de Duran, ja en una posició on jo crec que ell es senteix més còmode, que és una posició més d'interior, amb llibertat de moviments i poder arribar a l'àrea contrària. Què li faltava a Sergi Roberto? Minuts. Minuts, els minuts li ha donat la confiança que molts jugadors no tenen, perquè s'ha hagut de lesionar a Messi i tenim moltes baixes a l'equip, però això no ho dic com a punt negatiu, és a dir, el Barça al final, si tu mires la plantilla que té i la compares amb el Real Madrid, el Bayern de Múnich, grans equips europeus, té una capacitat de supervivència brutal. Ja sigui Sergi Roberto ara, que gairebé ningú esperava que sortís ara de l'equip, i altres jugadors, no sé si potser doncs, al llarg de la temporada poden tornar a sortir Sandro, Munir, perquè hi ha moments complicats, i jo crec que el Barça ara té un actiu amb Sergi Roberto, que jo crec que ja el tenia amb Rafinha, però al final amb l'ambulació que va patir, perquè jo crec que Rafinha era més enllà del propi dorsal que ell porta, el 12, òbviament també era el jugador número 12 per Luis Enrique, també per la seva polivalència. Jo crec que amb Sergi Roberto el fet de que també Rafinha s'hagi lesionat doncs li està donant molts minuts i és una gran notícia pel Barça.
És curiós en aquest cas de Sergi Roberto, que ha agafat confiança precisament en una posició que no era la seva. Hi havien vist partits al mig del camp en les dues anteriors temporades en què li tocava allò minuts residuals, segurament partits poc interessants i no acabava de despuntar, ningú el veia, i ara amb 23 anys, sentíem abans en el muntatge musical, ho deia el mateix Ricard Torquemada de Catalunya Ràdio, no? Qui s'imaginava a Sergi Roberto fa un any o fa dos fent una passada d'esperó, una assistència de gol d'esperó en un partit de Lliga a Luis Suárez. Em sembla increïble. Aina, Oriol, a vosaltres no us hem sentit. No sé com ho veieu,
sí,
això de Sergi Roberto.
Recollint algú en aquest que ha guanyat confiança de lateral dret, no sé exactament les interioritats del vestidor ni de Sergi Roberto, però jo també crec que a ell li ha hagut de donar moltíssima confiança veure's a ell mateix jugant molts bons minuts en una posició que a priori no és la seva. Jo crec que això li ha donat molta confiança, i llavors quan sí que ha jugat a la seva posició, tota aquesta confiança que portava d'haver-ho fet bé en una posició a priori estranya per ell, li ha portat tenir això, tenir bons minuts i tenir molta confiança, sobretot en ell mateix.
Jo coincideixo, a més crec que això neix ja de la pretemporada, inclús en aquella gira als Estats Units, Sergi Roberto és quan va començar a jugar de lateral, i potser és quan s'ho va començar a creure, no s'ho creia que podia jugar al Barça. I crec que el problema d'actitud és el que tenia aquest noi i no ho està fent malament, i jo, a mi m'agrada Sergi Roberto al mig del camp, sobretot perquè per fi algú de casa puja bé el primer equip i té minuts, perquè Munir, Sandro, que abans vam parlar del Marcos, a mi encara no em fan el pes, i els últims que van entrar van ser Busquets, Pedro, etc.
Clar, jo no sé si... Perdona, Pau, ara vaig amb tu, però llavors una pregunta perquè la pugueu analitzar. No sé si amb la plaga de lesions i sancions, com deia el Marcos abans, Sergi Roberto hauria tingut la mateixa quota de protagonisme, o estaríem parlant avui en aquest programa i en la meitat de ràdios de Catalunya d'ell. Però... Pau, contesta el que vulguis primer.
Ho dubto, més que res per els precedents i el rendiment més immediat. I el que volia fer amb el teu permís és robar-te aquest rol de jefe del programa i llançar jo una pregunta, que és...
Soc una mica com la CUP de la ràdio. Sempre comparteixo aquest rol amb qui vulgui agafar.
Què passarà al clàssic? Perquè Iniesta hi serà, Rakitic si no es torna lesionat. Toquem fusta. Rakitic hi serà, Messi avui l'Esport deia que està descartat, però vaja, en principi fins que els metges no diguin fora... És complicat, però no està descartat. I és què fas amb Sergi Roberto al clàssic? Per mèrits? Per rendiment? Mereix jugar? Mereix ser titular?
Però què fas? Gran pregunta.
Hi ha dues possibilitats, sobretot ara que realment s'està començant a saber que Messi és molt probable que no arribi. Una opció seria jugar amb 4-4-2 i llavors jugaries amb Busquets, Rakitic al mig centre i Iniesta i Sergi Roberto en aquesta opció.
De fet, l'últim quart d'hora a Getafe, crec que sí, hi ha una provatura de fer això.
I l'altra opció que jo contemplo és... trobo que seria una opció bastant valenta, que és, veient com està actualment Dani Alves, jugar amb Sergi Roberto a lateral dret, tot i que el paperot d'haver de defensar Cristiano Ronaldo també caldria veure si el pot suportar.
Jo l'opció del 4-4-2 no la veig, però és possible, i que Luis Enrique la pugui contemplar, però jo crec que seria massa experiment en un partit de molta importància i realment ara els dos equips van empatats.
Però no seria la primera vegada que es proven coses en un clàssic.
Sí, bueno, però ho va provar Pep i al Pep Guardiola li va sortir molt bé aquell canvi amb el Messi de fals 9, que a partir d'aquell partit ho va canviar tot, i jo crec que no tocarà, i recollint la pregunta del Pau, jo no li veig en aquestes tres posicions. Els dos interiors estan Rakitic i Iniesta, són els titulars, Dani Alves també la posició de lateral dret, i és a veure qui podria ocupar aquesta posició de Messi, que per mi, igual que va passar al Calderón, era per Rafinha, vull dir, era una posició perfecta pel joc d'aquest futbolista, però com no hi és, no sé quin jugador podria fer aquest rol, perquè tampoc veig a Sergi Roberto jugant com a fals 9.
El problema és, problema entre moltes cometes, Rakitic, tot i que últimament físicament ha baixat perquè l'home ho ha jugat absolutament tot menys a Villanueva, amb un Iniesta que poc a poc torna a recuperar el nivell. Alves també els últims dos partits sí que és veritat que s'entra perquè rematin els del tercer amfiteatre, però jo noto una certa millora respecte al començament de temporada.
Queda clar que Sergi Roberto s'entra molt millor que Dani Alves.
Sí,
segurament. Quatre partits ha quedat claríssim.
Segurament els que estem en aquesta taula gairebé tots s'entrarien millor que Dani Alves.
Sí.
Però Luis Enrique té una papereta complicada, perquè en el primer partit, si vols, realment gros de la temporada, hi ha hagut Atléticos de Madrid, hi ha hagut Sevilla, hi ha Villarreal precisament aquest cap de setmana, però haurà de decidir si Roberto, que s'ha guanyat ser a l'11, si serà el Bernabéu, no?
Haurà de revisar-ho i tindrà una papereta bastant increïble. De fet, era la pregunta més o menys que ha fet el Pau, era la que deixàvem anar avui a les xarxes, que era quin paper ha de tenir Sergi Roberto quan tornin els lesionats, ja no només pensant en aquest Madrid, sinó de cara en endavant. El Pau deia, per mèrits, hi ha hagut molta gent que ens ha respost d'aquesta manera, que els mèrits han de valer, però no tinc jo tan clar si els mèrits al final seran el que pesarà més.
No, perquè amb el Madrid també hi ha hagut molt debat quan no ha jugat Isco, i al final han jugat jugadors com James o com Bale. Òbviament, Arda Turan, t'has gastat 35-40 milions d'euros, quan torni, jo crec que Arda Turan haurà de ser titular sí o sí, no sé en quina posició, ja ho veurem, però ha de ser titular, amb un Iniesta en millor forma, amb Rakitic, vull dir, no té lloc, però no perquè no tingui mèrits ni estigui preparat, perquè ja ho està demostrant ara, sinó perquè jo crec que ja, doncs, a vegades els entrenadors també, per un tema de vestidor, també tenen que tenia en compte altres criteris, i jo crec que el tema de que Arda Turan i el cos que ha tingut i altres jugadors doncs facin que el propi Sergi Roberto no pugui jugar perquè no tingui ubicació en aquesta possible alineació.
Al Madrid segurament el debat que estem tenint aquí amb Sergi Roberto el poden tenir amb Casemiro, que si em permets la petita estira d'orelles, jo l'hagués inclòs entre els candidats a millor migcampista del mes.
Sí, sí.
No, no. I ja posats per rizar el rizo, hagués inclòs també a Ígalo als davanters, però bé, això és una altra no et vull fer la secció, eh?
No, jo recullo totes les opinions.
Està molt bé aquest punt. Podem fer un dia l'Euronza del Marcos versus l'Euronza del Pau. Se m'ha acudit una història que pot molar bastant.
Posaria gent molt estranya, jugadors del Fulham i gent així bastant que no tocaria gaire. Però amb Casemiro passa exactament... Isco sí, és un debat que es ve arrossegant...
És per un exemple, vull dir...
Sí, no, i tant.
Tenint en compte el que també passa allà, vull dir que Isco és un jugador d'Olas i que no té lloc perquè hi ha jugadors com...
Amb quota.
70 o 80 milions d'euros i que l'has de ficar sí o sí.
Totalment. Amb Casemiro ha passat ara que també el Madrid ha tingut moltíssims lesionats, ha estat Bale fora, James fora... James, per cert, un petit escàndol que es reapareixerà amb Colòmbia, que vull dir, jo crec que a Madrid deuen estar volent agafar Pekerman pel coll, o sigui, no, és una cosa que jo no acabo d'entendre. I això, amb Casemiro passa el mateix perquè, per, diguem, mèrits i rendiment, s'ha guanyat jugar al Clàssic. Però clar, a veure amb quina cara el senyor Rafa Benítez agafa el dia 21 i diu, doncs, senyor Bale a la banqueta, senyor James a la banqueta o senyor Benzema a la banqueta.
És que tots no poden jugar, passa com aquí. Vull dir, i tens tota la raó perquè sense entrar ara a valorar el joc del Madrid, però és òbviament que ara el Madrid juga millor amb Casemiro, i és un perfil de jugador que li encanta Rafa Benítez.
Bé, millor. Alba. Millor quan a rendiment.
Més sòlid.
D'acord.
Equilibri, solidesa, totes sí, aquestes coses que l'aficionat no li agrada ni que els tècnics com Benítez, doncs diguem que valora i és una pedra angular del seu futbol, és el que li dona, és l'extensió de Benítez sobre la gespa, Casemiro.
Sí, si parlem de solidesa us ho compro. Casemiro és un tros de jugador ara. Pensava que parlàvem de joc vistós i...
No, vistós no, vull dir, sinó que sigui el equip més fiable i estem més ben organitzat. Ho explicava també a la secció amb el tema de Marcelo, i l'equip jo crec que està jugant més junt i més compacte. I tornant al Barça, doncs això és el que volia comentar, que pot fer mèrits i, òbviament, inclús pot ser no molt just que al final Sergi Roberto no acabi jugant, però és que hi ha baixes molt importants. També està l'Aleix Vidal, vull dir que no juga en aquesta posició, però tenim aquests dos jugadors que a partir del gener estaran, bueno, físicament a tope, suposa que no estan jugant cap partit ara.
És que potser el lloc que li espera Sergi Roberto és el d'Alves. Potser sí que serà titular. Potser és Alves qui s'hauria de preocupar.
Però jo crec que hi ha un exemple molt clar, i suposo que també l'ha tingut Sergi Roberto en ment, Iniesta, el gran Iniesta del 2006 a París, vull dir, era el jugador número 12 d'aquella plantilla, vull dir, no era titular. Jo crec que el Sergi Roberto, Rafinha, han de agafar aquest exemple i com emmirallar-se amb l'Iniesta d'aquella època, i veure que en minuts i també poden tenir un rol important a l'equip, tot i que no sigui de titular.
Ja, el que passa que jo crec que la diferència justa que hi ha amb aquesta comparació que has fet, i comparar sempre és odiós perquè res no és exacte, és que Iniesta era el número 12 en una plantilla que t'agradaria menys o menys, però estava tot a un nivell. Sergi Roberto, jo tinc la sensació que és del millor que ha tingut el Barça en l'últim mes de competició, i em sembla injust que es quedi sense lloc quan torni tothom. En aquest sentit, jo crec que potser és la petita diferència, no? De dir, el tio que realment a cada partit li hem donat un 8 o un 9, no? Allò, l'1x1, resulta que aquest tio, quan torni Turan, Iniesta, Rakitic ja estigui bé, l'alt de més enllà hagi descansat...
Però també convindrem també que Arda Turan és millor jugador que Sergi Roberto.
Sí, però de moment no ha jugat ni un partit.
No ho ha demostrat encara el Barça, però vull dir, jo si fos entrenador també apostaria abans per Arda Turan que per Sergi Roberto.
Sí, home, i suposo que els d'aquesta taula ens encanta tots un tio com Arda Turan i sabem la vàlua que té. Però a data d'avui encara no ha jugat, no sabem com s'adaptarà el sistema Barça, etcètera, etcètera. Per tant, és una incògnita i segurament, malauradament, normalment per jugadors de la casa com Sergi Roberto, que a més fins ara han tingut poc protagonisme, és molt més fàcil carregar-se'ls a ells, no? Que probablement no protestin, que no dir-li a Arda Turan que s'està morint de ganes de jugar, no, espera't, és que saps què? Aquest noi que ja estava aquí i que ningú s'hi fixava, ara el posarem abans que tu. Ho veig poc probable, però vaja. Més enllà de Sergi Roberto, el Pau Arriaga abans ens deia, vinc calent i li hem preguntat amb la música de la tertúlia, però escolta'm, no és res sexual. I ens ha dit, no, en absolut, vinc calent per un altre tema. I és un tema en el que vull entrar ara, no sé si el numeret de les disfresses, eh? És el que et va posar una mica
té malalt. Té bastanta culpa de la meva temperatura.
Alguna cosa a dir? Endavant, el micròfon és teu.
Bé, en primer lloc, per descomptar el comunicat de l'endemà demanant disculpes, etc. Vaja, jo ho donava per un club que va amb els valors per endavant, jo ho donava gairebé per descomptat. El que no em crec és que els jugadors del Barça irrompin de la manera que irrompen a la sala de premsa i diuen, nos hemos equivocado. En primer lloc, perquè al Coliseu amb Alfonso Pérez hi vas cada any. I saps que la sala de premsa i la zona mixta són el mateix. I saps que després d'un partit hi ha una cosa que es diu roda de premsa. Que d'acord, que aquí no s'estila gaire, perquè clar, i cada cop ens estem mucanitzant més i amb els mitjans no parlem.
Amb els mitjans no parlem, però ens disfressem per Halloween.
Exacte, sí. Fem una mica l'indi després dels partits, però els mitjans que no tenen drets, perquè això és una puntualització que cal remarcar, per Barça TV, evidentment, que és la tele del club, sí que parlem, i per Canal Plus, que és qui té els drets, doncs el canutazo de després dels partits, això és, vull dir, això a missa. Però interrompre, de la manera que interrompen un company, perquè és que és un company, el Víctor Rodríguez és un company, no sé, em va semblar de molt mal gust i d'una manca d'educació bastant, bastant greu. Que és una broma? Sí, et compro que és una broma, però no sé.
Jo estic d'acord en parlar amb tu, però també he escoltat avui les declaracions d'Àngel Torres, el president del Getafe, bueno, dient ja que això no es podia permetre, vull dir, a veure, tot s'ha de mesurar, no? Vull dir, jo estic d'acord amb tu, que s'ha de tenir respecte, i si això hagués passat a la roda de premsa del Barça, segurament al Piqué o qualsevol jugador del Barça li sabria greu, perquè coi, acabes de perdre amb el teu rival i a sobre entres i no s'hem equivocat, vull dir, això no s'ho creu ningú, i a més quan tu tenies l'opció que després ja anàvem disfressats, ja anàvem amb l'avió, vull dir que ja tens ja un espai on poder fer-ho, vull dir que... Però bueno, crec que avui també ha trucat Iniesta als jugadors, vull dir, o al Pedro León, vull dir, que ja està tancat el tema, vull dir, però... Sí, però què és cert, que fan aquestes tonteries de fora, o amb xarxes socials i tota aquesta història, i després, doncs, el que comenteu, al final costa un munt fer una entrevista qualsevol jugador al Barça si no ets qui ets, vull dir, és que és
però
així.
Però al final, com és la vida, que el mateix dia que surt un gran article al País de Ramon Besa parlant precisament de l'hermètic que s'ha tornat aquest club, de la poca proximitat que hi ha actualment, de que tot va enllaunat o no hi ha res i que els mitjans en aquest sentit no hi poden fer gaire, surten els futbolistes i la veritat, jo entenc tot, diguem, podem utilitzar els tòpics que vulgueu, són joves, s'ho passen bé, no n'hi ha per tant, sí, el que sigui, però jo en aquesta ocasió també m'alineo amb vosaltres, és que no té cap sentit això, és a dir, la festa te la pots fer a casa i no emprenyar a ningú, ni a un company de professió, com deia el Pau.
I a més, el mateix dia, i les comparacions són odioses, l'episodi de la final del Mundial de Rugby del jugador de Nova Zelanda, els All Blacks, regalant la medalla de campió del món que t'acaben de donar, que per dins d'aquest senyor ha d'estar pensant en quantes cerveses en beuré ara, apareix un nano, el nano el placa un dels stewards, i no només l'All Black li diu a l'Stewart, noi, calma't, sinó que agafa el nano, se l'emporta, l'acompanya fins on era la família i li regala la medalla de campió del món. Clar, són dos exemples d'esportistes i una actitud davant de l'esport i davant de... fins i tot de la vida, que són diametralment oposades.
No té res a veure. Vull dir, hi ha molts esports que li poden donar molts exemples al futbol, al rugby o qualsevol tipus d'esport en el qual ja els valors estan molt més respectats.
Intrínsecs, arrelats.
Sí, que no en el futbol. Vull dir que al final és el seu business i els jugadors són els culpables moltes vegades de que també participen d'aquest negoci.
Però en el futbol, diguem, d'alt nivell o de clubs selectes.
Oh, i tant.
Hi ha clubs de primera i més tant. Petits que segurament tenen una vida molt més rica, afició, club, gràcies als mitjans, perquè es porten bé.
Per poder fer entrevistes i per poder comunicar-te, vull dir...
I no cal anar a tercera per fer això, però resulta que n'hi ha uns quants, diguis Madrid, diguis Barça, diguis, suposo que inclús Atlético o València, que no hi ha manera, que això ha arribat a un nivell que és insultant inclús per la professió del periodisme, òbviament, però és que inclús parla del futbolista, que no s'equivoca mai, són autòmates els futbolistes. Jo entenc que hi ha pressió, jo entenc que hi ha gent que s'hi fot i no s'hi hauria de fotre perquè els agrada anar a burxar, però entre poc i massa. No sé si el futbol, els clubs grans no estan fent un gra massa. L'Aina és molt de disfressar-se.
No et pensis.
No? Ah, no? Ah, m'havia arribat que allà a la Seu d'Urgell fèieu com molta festa, amb molta disfressa. Sí. No? Algunes fotos que corren per internet. Bueno, algun dia ho revelarem.
O millor no. No, jo coincideixo amb el Pau. Trobo una falta de respecte increïble. A més, avui llegíem, no sé si era el Marca, al Twitter que titulava "Esto con Puyol no hubiera pasado". Clar, vull dir, tenim ara de capità Iniesta. Potser li falten una mica de galons que el Puyol tenia, que hauria fotut un cop de mà sobre la taula i ho hauria parat, aquesta situació.
No, i a més, parlant del Puyol, me recordo la celebració de Thiago a Vallecas, ballant després d'un quart o cinquè gol, i com arriba Puyol el diu: "Ei, nano, que això està de més, has de tornar al teu camp". Vull dir, sí que tenia aquell rol de capità que òbviament Iniesta mai podrà tenir, però pel caràcter que té el propi Iniesta, vull dir, no hi ha
jo,
més.
Jo de Puyol recordo una altra cosa, que és la congueta que hi va fer la selecció espanyola després de guanyar l'Eurocopa de 2008, i Puyol estava a la congueta. Evidentment, no és comparable.
Els escenaris són diferents.
Guanyar un partit, guanyar una Eurocopa més de 40, 50 anys després de la darrera, però vaja, evidentment tot porta a pensar que amb Carles Puyol al vestidor això com a mínim no hagués acabat de la manera...
I ja percebem que el principal artífex d'això va ser Gerard Piqué, vull dir, això tampoc fa falta dir-ho ni que es posi moltes màscares, perquè ja se li veu, vull dir, no hi ha més.
En fi, conguetes o no a banda, anem a parlar de la Champions League. I dimecres tenim nova jornada Champions al Camp Nou, aquest cop contra el Bate Borisov. Ja hi vam jugar a Bielorússia i ara venen ells a jugar al Camp Nou. Si el Barça guanya, la Roma no ho fa contra el Leverkusen, la classificació per vuitens assegurada. Sabent això, partit clau?
Sí, però vaja, jo després del partit contra el Bate, el Barça encara ha de rebre la Roma al Camp Nou, vull dir, posem-nos en el pitjor dels escenaris. El Barça, pel que sigui, el bat es tanca amb 15 bielorussos al darrere, un empat, no hi ha manera de veure porteria, i fins i tot tornant a empatar a Alemanya encara tens l'opció de, diguem, de certificar la classificació a casa contra Roma. Evidentment, el Barça no hauria de tenir massa problemes per guanyar el Bate.
Jo crec que el partit d'anada, que jo sí que tenia més una mica més de por per al tema del viatge, de que aquest equip jugava a casa i podia replegar-se bé i tenir bon rendiment defensiu, home, tenint en compte que es juga al Camp Nou, que el camp és més gran, i jo crec que si l'equip està bé no tindrà cap problema. I a més, ja molt igualat, més enllà del 4-4 d'aquell Roma Bayern Leverkusen, són dos equips que estan molt igualats. Per tant, jo crec que el Barça, si fa bé les coses, vull dir, no té cap problema per passar com a primer de grup.
Per tant, entenc que també podria servir per fer rotacions aquest partit. No sé si ho veieu així. Mascherano, que no juga a la Lliga perquè s'ha sancionat, segurament és un possible recanvi. No sé si per Busquets, perquè en aquesta santa casa algú va dir fa unes setmanes que no volia tornar a veure segons quin mig del camp.
Esperem que no.
Ja, és però que... a Busquets se li ha de donar descans algun dia.
Sí, però jo no sóc molt fan de Gumbau, però tens un tio com Gumbau que porta 3 mesos entrenant amb el primer equip, potser un partit a casa contra el Bate Borisov seria la millor opció de donar-li minuts.
Potser sí, el Bate, però sí. Jo no crec que sigui el Bate de la primera vegada que ens hi vam enfrontar. Sí. Un Bate que li va guanyar la Roma pim-pam. Òbviament, sí, però... és el Barça i és el Camp Nou, eh?
Però si Gumbau no pot jugar a casa contra el Bate Borisov, no sé què fa encara entrenant amb el primer equip. O sigui, si no pot jugar aquests partits, que torni a entrenar amb el B, que farà més servei.
Els altres ho veieu igual? Gumbau jo... en lloc de Mascherano?
Bueno, jo posaria Samper, però com que sí, també, que no li agrada, doncs hem de dir Gumbau.
Però és que és un problema, que aquest entrenador no li agrada Samper, perquè el va fer debut a la Champions. Jo crec que seria el jugador ideal per jugar en aquesta posició. però bueno, suposo que hi ha moltes crítiques, quan Luis Enrique confia en aquest mig del camp Mascherano Busquets, a mi no m'agrada, vull dir, al final és un tros de jugador Busquets, això fa que realment no hi hagi cap tipus de futbolista de plantilla preparat per poder jugar a la seva posició, però pots provar altres tipus de jugadors, i més en un partit que ja esperes que el rival tampoc t'apreti molt a dalt.
L'altre possible canvi és Piqué
o
Mathieu, que vagin fora per Bartra o Vermaelen.
De veure Vermaelen, precisament, perquè sí. Abans de la lesió s'havia recuperat molt bé i estava rendint molt bé, amb totes les virtuts que ja li sabíem, que és com treure la pilota, per dalt és un central molt, molt poderós, però fins i tot el cachondeo aquest de l'any passat amb les lesions i tal, el belga l'havia deixat enrere, i potser no fins al punt d'amenaçar-hi la titularitat a ningú, però déu-n'hi-do. I en certa manera la sanció de Mascherano, que només sigui dos partits, a Luis Enrique li resta, entre cometes, un problema que hagués estat doncs Mathieu al Bernabéu o Vermaelen, perquè vaja, no m'imagino a Bartra de central al Bernabéu, no perquè no pugui jugar, sinó perquè a la vista està que el Luis Enrique li dona els partits, diguem, més senzills, no?
Sí, i a més, jo vull fer un apunt i va molt bé amb el que tu comentes. Jo sempre he defensat que en condicions normals, vull dir, si tinguéssim aquí, pues, juguéssim al FIFA o al Pro, o tinguéssim tots els jugadors disponibles, per mi la millor parella de centrals que té el Barça és Piqué Vermaelen, sense cap tipus de dubte.
De fet, quan Vermaelen té aquesta ratxa de partits jugats que diu el Pau, hi havia molta gent que el posava tercer o inclús segon central.
Sí. És que me recordo, bueno, crec que el primer partit de Lliga, no? El segon va marcar...
Contra el Màlaga.
Contra el Màlaga.
Sí, l'únic el gol, que era un partit d'aquests que se t'estava travessant i sortia d'un córner, pam, gol.
Per tant, jo crec que sí que el partit pot servir per donar aquestes opcions en defensa, o donar també encara més confiança a Munir o Sandro al davant, vull dir, bueno, per donar aquests jugadors i que puguin tenir més minuts.
Avui llegia a internet que hi ha un altre jove que ha estat entrenant últimament amb el Barça, el coreà Paik, que es veu que a Luis Enrique li agrada molt. Òbviament ara està sancionat, perdó que li he fumut un cop al micròfon amb tota la intensitat del que deia. Ara mateix està sancionat per la FIFA, no pot jugar fins a 2016, però es veu que és un jugador del gust de Luis Enrique i que se'l voldria quedar pel primer equip. No sé si l'heu vist jugar o no. Jo ho confessaré, que he vist estonetes allò a Barça TV, al Promeses i aquests llocs, però apunta manera, i això de tenir un coreà al Barça... També,
és exòtic.
També, sí, és un fet curiós, no? Més enllà de...
N'hi ha dos, perquè en teoria el bo és l'altre, és el Lee, que és el que estava al Mundial.
Sí, que és qui va originar tot el sarau de la denúncia anònima de la FIFA.
Correcte. Més enllà de l'anècdota de Paik, que la volia deixar aquí dita, l'equip de Champions, ja que parlem de Champions, que darrerament surt a tots els mitjans, és el Chelsea, de José Mourinho, que abans en parlàvem. No sé si... Com deia el Marcos fa uns dies, si arriba el Nadal o no arriba el Nadal. Marcos, tu et mantens, eh? No arriba el Nadal.
Jo segueixo pensant que no.
Sí, els polvorons que, per mi els polvorons que fan a Londres, que no sé si n'hi han, no se'ls menjan.
Sí, però el heavy és que l'afició li dona suport, perquè van perdre...
És que és un mite, vull dir...
Sí, però van perdre una...
És un mite i un tribunero.
Sí, però
van perdre una 3 contra el Liverpool a casa i els aficionats canten el seu nom.
Sí, però hi havia una pancarta l'altre dia a Stamford Bridge que deia com only way is José, vull dir, l'únic canvi que tenim és José Mourinho. Vull dir, jo crec que fins i tot ha arribat a una situació que em recorda molt a la que va tenir el Real Madrid. Vull dir, és nociu per al propi equip. Tenia Mourinho.
Hi ha una mena com de síndrome d'Estocolm, perquè evidentment
m'ha agradat molt.
Mourinho va, diguem, el Chelsea el fa gran Mourinho, això és indiscutible. Fins que arriba Mourinho, el Chelsea era l'equip dels pijos de Londres, però que mai havia destacat especialment, havia guanyat alguna copa, alguna lliga, però vaja, res de l'altre món. Mourinho arriba, li dona aquesta empremta seva i fa gran el Chelsea. No aconsegueix la Champions amb el Chelsea, però ve de guanyar-la amb el Porto, diguem, fa que competeixi contra l'Arsenal, contra el United, contra el City, que també anava creixent. El que no m'agradaria és quedar-me a l'anàlisi simplista és que les terceres temporades de Mourinho no sol funcionar. Perquè, clar, no sé, em sembla molt, molt simple. Sí que és veritat que l'equip dona senyals d'esgotament i, com comentava abans, William és l'únic que s'està salvant, perquè Cesc, fins i tot amb aquests trams inicials de temporada que ens semblava aquí, en fi, Maradona reencarnat, doncs no hi és.
Bueno, i Neo Costa, el fitxatge de Falcao un fracàs, vull dir, la baixa de Courtois s'està notant moltíssim, vull dir, era un equip que al final...
Matic, fins i tot, que és un fitxatge que Mourinho demana expressament al club, quan el club l'havia traspassat al Benfica un o dos anys abans. John Terry, Gary Cahill...
I més, la parella de migcentres, crec que l'últim partit era
Ramírez.
Clar, amb aquesta parella de migcampistes, vull dir, clar...
No.
Quin és l'objectiu? Vull dir, no ho tinc gens clar i Mourinho no sé si el tindrà tampoc. Per tant, és una situació molt difícil. No sé quants punts està la del City i de l'Arsenal, però...
14, em penso que...
Sí, és que són molts punts i portem dos mesos de competició.
La dada l'ha donat abans l'Aina, que són 4 punts, em sembla, només
per sobre el descens. Que el marca l'Stoke, no. Qui és que el marca? Ara no ho recordo. És que veig un equip... veig un equip blanc i vermell.
Sunderland, potser...
Possiblement, ho hauríem de mirar, ara ho mirarem abans d'acabar el programa, però vaja, és igual, el fet és que són 4 punts per sobre el descens.
I que ha perdut 6 partits del 11 que ha jugat.
El Newcastle.
Sí, i que a més, el que dèiem abans, no? Jo tampoc em quedo amb aquesta lectura simplista que deia el Pau, perquè Mourinho, per molt malament que li hagi anat, quan du moltes temporades, perquè òbviament és un entrenador de desgast, d'exigir molt, d'enfrontament constant amb la premsa, i això al final doncs erosiona molt a un equip... Home, tant com per anar a 4 punts del descens, em sembla increïble. De fet, ahir a la BBC publicaven que un futbolista, del que no deien el nom, va arribar a dir, prefereixo perdre que no guanyar per Mourinho.
Han arribat als topos també al vestuari del Chelsea.
Bé, ho diu la BBC, que això sí que és estrany.
No, clar, exacte, no és el Sant amb tots els respectes.
Correcte,
pel Sant.
Ni el Daily Mail, ni no sé què. És la BBC que de cop i volta es despenja dient que hi ha un senyor al vestuari de Stamford Bridge que diu que no guanyaria per Mourinho, i això sí que és un problema per una societat com l'anglesa, més que amb això crec que és com molt hermètica, no? que ho deixa pels diaris sensacionalistes, però
sí.
Déu-n'hi-do.
Vaja, a mi em sembla que ha coincidit com deia el Marcos, lesió de Courtois, molts jugadors en un estat de baixa forma alarmant, i que Mourinho quan li passa això, jo crec que tendeix a refugiar-se en els seus irreductibles, en els jugadors aquests, el nucli dur, podríem dir. Ramírez no descobrirem ningú, Ramírez és un destraler, és un home de molta feina, però tècnicament justet. Obi Mikkel, en fi, va arribar de Noruega, em penso, de Dinamarca, amb un fitxatge polèmic i que també la FIFA va investigar, però passen els anys i bé, el Nigeria és un migcampista més. Falcao és un bluff, però ja va ser un bluff l'any passat al Manchester, l'any del Mónaco tampoc. Vull dir, són futbolistes que potser, no sé, si a l'Atlético has funcionat, i amb Diego Costa potser passaria una mica el mateix. L'any passat sí. A la Premier va començar molt bé, però el segon tram del campionat tampoc va ser res de l'altre món. No sé, vaja, no veig una solució fàcil, més que res perquè la banqueta del Chelsea, Remy, no em convenç, i Pedro, que havia entrat bé i els tres primers partits va complir força, sí, doncs ha perdut pistonada, i l'altre dia ni tan sols estava a la convocatòria, no sé si tenia molèsties, però estava amb els suplents, estava amb Branislav Ivanovic, i vaja, un Liverpool que l'efecte Klopp no havia funcionat perquè havia empatat tots els partits que havien jugat, va guanyar Stamford Bridge fàcil, el partit el vaig veure, i més enllà del gol al minut 3 es va jugar el que el Liverpool volia.
The normal one va guanyar.
Exacte, the special one.
No, the only one. Mourinho va contestar a Klopp dient-li que ja no era the special one, sinó que era the only one. Deixem aquí la tertúlia. Gràcies, Marcos. Gràcies, Pau, per les vostres opinions sempre sàvies en aquest programa. I anem a veure què ens ha dit la gent també sàviament a les xarxes socials. I I avui de llegir-nos el que heu dit per internet se n'encarrega l'Oriol Cortés.
Recordem que us preguntàvem quin paper ha de tenir Sergi Roberto un cop tornin tots els lesionats. Doncs al Twitter l'usuari Joan AIP respon: el que ell decideixi, si manté la passa endavant de Getafe, pot ser protagonisme, pot ser protagonista. Si s'esmuny de nou, reserva de qui toqui. I al Facebook recuperem un comentari de Jordi Roig Penyalbé que diu que crec que es demostra que Sergi Roberto té un lloc important al Barça i no descarto que el veiem alguns partits importants com a titular.
I quan queda un minut per arribar a les 11 de la nit, ens acomiadem. La setmana que ve tornem de 10 a 11 amb nous tertulians i més futbol. I dimecres no us oblideu de la vostra cita amb el No Som Persones aquí a Cultura FM, perquè ens posarem al dia amb tota la informació esportiva a 2:15 del matí amb l'Oriol Cortés. A mi no m'hi sentireu, que me'n vaig a la capital del Reino de visita. Ja tornaré un altre dia, però l'Oriol ho farà molt bé. Gràcies a la redacció del programa, a l'Aina Grau, a l'Oriol Cortés i al Guti a la part tècnica. Per cert, que m'han passat una nota: gol de Kane, a Harry Kane al minut 94, que es veu que ha fet guanyar euros a més d'una aquesta taula. Així que marxem a celebrar-ho, no? Vinga, som-hi, i els de casa, bona nit i que el futbol us acompanyi.